Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia. La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha deixat ja a l'atur temporal un total de 617.000 catalans, segons dades de la Generalitat actualitzats fins aquest diumenge. Per cert, que des d'avui fins al 5 de maig es poden sol·licitar els ajuts de fins a 2.000 euros per treballadors i treballadores autònomes perjudicades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Més dades. La pandèmia de coronavirus que afecta 183 països deixa 70.000 morts confirmats i dijous es va superar el llindar del milió de contagis. Ara s'estima en 1.249.000, segons el balanç actualitzat de la Universitat Johns Hopkins. I a l'estat espanyol continua la tendència a la baixa, tant en la xifra de nous contagis com la de víctimes mortals de la Covid-19. Aquest diumenge les dades segueixen mostrant que des de divendres hi ha un alentiment en de contagis. En les darreres 24 hores a tot Espanya s'han registrat 6.023 nous casos de positius i 674 persones que haurien perdut la vida, 3.861 han rebut l'alta hospitalària i 329 han hagut de ser ingressades a l'UCI. A tot això, l'estat espanyol ha autoritzat finalment l'aixecament del confinament específic d'Igualada. La Generalitat va sol·licitar aquest aixecament específic pel coronavirus a la Conca d'Òdena i el govern espanyol, després d'analitzar la situació, l'ha autoritzat. I el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat que el govern espanyol ha repartit aquest diumenge 1 milió de tests ràpids a les comunitats autònomes. Ha dit que arribaran aquest matí perquè es puguin utilitzar com a complement de les proves PCR per hospitals i residències de gent gran. I avui també us podem explicar i informar que la programació de Setmana Santa assoleix aquests dies un significat molt especial per Ràdio Estel, amb la transmissió de les principals celebracions perquè els oients puguin participar-hi des de casa. A banda de les pregàries i la litúrgia de cada dia, oferim el dijous sant la missa de l'esena del Senyor, divendres sant l'acte litúrgic de la Passió i Mort, i a més Ràdio Estel també transmetrà la Vella Pasqual també des de Montserrat dissabte vinent a les 10 de la nit. A més d'aquestes convocatòries litúrgiques, seguim compartint amb els oients cada dia el rosari a les 7 del matí, la lectura i comentari de l'Evangeli 5 minuts abans de 2:15 d'avui. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel, radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, benvingudes, benvinguts al programa número 130.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, parròquia? Què tal el vostre cap de setmana? Cap de setmana tranquil? Suposo que com tots, mirant de fer bé les coses. El meu sí. El meu ha estat molt, molt, molt tranquil, amb moments molt agradables i moments normals. No he tingut, per sort, moments dolents. També em porto bé, eh? Vull dir que no he provocat cap tipus de cosa que pugui acabar amb un cap de setmana dolent, perquè el que pitjor que pots passar, el pitjor que ens pot passar és, ostres, anar a urgències d'un cap. Tal i com estan els metges, tal i com està el pati, tal i com està tot, el pitjor que podem fer és anar d'urgències. Home, has d'anar si tens alguna incidència respiratòria, alguna malaltia urgent que digui, ostres, hauries d'anar, nen. No, jo em refereixo a aquesta quotidianitat que pot acabar a urgències, és a dir, fer-te ràpid un entrepà i tallar-te el dit per les presses absurdes, perquè no ens espera ningú, perquè hem d'estar a casa. Doncs un tall d'un ganivet a un dit que t'obliguen a urgències, això l'hem d'evitar. I amb això, quan tinc les meves filles a casa, dic, escolta'm, està prou tranquil el tema com perquè ara donem feina a les persones que estan a urgències de qualsevol cap. Per tant, el meu cap de setmana està tranquil, no genero situacions d'estrès, vaig tranquil per casa. També per casa pots caure i pots tenir un esguinç o una... pot passar. Però de moment em porto bé, toco fusta i no. I no. Estar moltes hores a casa dona per molt. Així que he estat pensant que això de vegades també porta problemes, però pensar moltes vegades també porta solucions. I jo espero, d'això que he pensat aquest cap de setmana, sabeu allò que t'estires al sofà i penses... I si... I si... I si... Bueno, doncs sí, jo he pensat diferents i si, i si, i si. Això m'ha passat, això m'ha passat. Aleshores, aquest Good News són Good News per vosaltres. Són Good News per nosaltres també, evidentment. Però són Good News també per empreses. M'estic referint a empreses que volen que els hi va bé algun tipus de repercussió, impacte, de soroll. Al cap i a la fi, la publicitat és soroll. I Cinquenters, pendent de, del que estem fent, pendent del que està passant, estem a punt d'engegar una bona acció del dia, una bona acció de la setmana. Deixeu-me un parell de dies que acabi d'embolicar bé aquest regal, perquè al final l'acció que estem pensant és una bona acció per tothom. Demà dimarts o el dimecres us comento el què. I és vàlid per tothom, per empreses, per particulars. Vaig a provar un programa diferent. Doncs sí, seria això. En fi, família, que estic molt content que estigueu aquí, que estic molt a gust de començar una nova edició de Cinquenters.
Cada dia a Ràdio Estel, Cinquenters, amb Sergi Mas.
Ojalá que llueva café en el canto.
Passen uns segons de les 10 i 7 minuts. Escolteu aquest soroll. Què? Qui sap el que és? Qui coneix aquest soroll? És el soroll d'una cafetera. Un moment. L'he fet jo amb la boca. Mireu, ho torno a fer. Però podria ser. És el soroll d'una cafetera, però... Estem parlant de cafè, no de petroli. I, per tant, si parlo de cafè, parlo de bracafé. Perquè bracafé és qualitat, és sabor i és aroma. Qualitat, sabor, aroma. Q-S-A. Que ho sàpigues. Bracafé. Podeu trobar càpsules de Bracafé al seu web bracafé.es. I quan ens diguin que podem caminar pel carrer, ens dirigirem sí o sí a qualsevol dels establiments que té Bracafé per tot Catalunya. Bracafé patrocina la primera entrevista del dia. En aquest cas, una entrevista relacionada amb cavalls.
Hola, Mònica Goya, bon dia.
Bon dia.
Tu ets experta en equinoteràpia.
Sí, sí, fa molts anys que em dedico.
Ets feliç?
Molt feliç.
Tens la mateixa felicitat que la que pot tenir un cavall? O ells tenen més?
Jo crec que són més feliços, es compliquen més la vida que nosaltres.
Eh que sí?
Segurament.
No sé si per defecte, si per l'animal que conviu habitualment amb la persona, amb l'home, amb la dona, és el gos. Però dels cavalls, clar, tu no pots tenir un cavall a casa. Si vius a una casa de pagès, potser sí pots tenir un cavall. Però què tenen els cavalls que no tenen altres animals?
Mira, si ho penses, el cavall va ser domesticat primer que el gos.
Ah, sí?
Home, i tant.
No sabia.
Depenia en tota la història del cavall, eh? Si no, com transportàvem, com anaven...
Clar.
El cavall es fa mils d'anys que està amb els homes.
Clar.
Després, a la vida moderna, sí. Això fa 150 anys,
sí.
Hem deixat de veure'ls pel carrer. Però fins ara han viscut amb la gent.
Clar.
Què té el cavall, vols dir, de cara a la teràpia?
Sí.
Mira, el cavall, per una banda, té unes condicions físiques, biomecàniques, que produeix un moviment, una calor i uns impulsos al teu cos que és beneficiós, i això és el que aprofitem des del punt de vista de la fisioteràpia.
Sí.
I, per una altra banda, fa tota la part etològica que té el cavall, fa que sigui molt fàcil, com t'ho explicaria. Sí. El cavall és un animal, com és una presa,
sí.
Preses quan estan al món necessiten tenir un ambient de tranquil·litat.
Sí.
Llavors, el que fa és, d'alguna manera, demanar-te que tu estiguis en una situació d'alfa, ¿vale? D'estar bé.
Sí.
I, a més, et fa veure el moment. Tens que estar en l'aquí i l'ara, i això és molt important. Això des del punt de vista etològic. I com, a més, té unes condicions molt diferents a les nostres, fa que nosaltres tinguem que adaptar-nos amb ells, perquè ells no sí que s'adaptaran a nosaltres,
sí.
Però que seguiran que nosaltres també siguem de determinada manera. ¿Vale?
Si tu tens nervis i t'acostes a un cavall, ho nota.
Clar. Un cavall és un expert en llegir el llenguatge corporal perquè depèn de la seva supervivència. Si no, no veuries, igual qualsevol animal presa, eh? Si no, no veuries un lleó bevent amb un, amb el mateix lac allà a l'Àfrica.
Sí, 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 sí.
Clar, per què? Perquè l'està llegint el llenguatge corporal i diu el lleó no té gana.
No, no, clar.
I menjarà.
Mònica, jo tinc una amiga que fa ioga habitualment i, a més de ioga, fa... ella es relaxa anant a granges, hi ha una granja que ara no recordo el nom,
sí,
i no para de fer carícies als cavalls.
Sí, és que és el que et dic. Et transmiteixen una pau i una tranquil·litat que es té que viure per explicar-ho. Vale? Ho tens que viure. Però sí que és veritat que tu quan... De fet, nosaltres fem a dalt del cavall a vegades posicions de ioga, posicions de relaxació, perquè la gent o tothom tenia en ment els cavalls per ajudar les persones discapacitades.
Aquí, aquí.
Això no és veritat. El cavall ajuda a tothom. Nosaltres tenim des de polítics que fan antiestrès.
Perdona?
Des de la UAP. Sí,
Polítics?
Polítics.
Coneguts?
No, no et diré noms.
No, jo només si són coneguts.
Sí, alguns sí. Professors de la UAP, gent amb discapacitat, gent amb problemes de salut mental, nanos amb problemes de conducta. Treballem en Consell Comarcal del Vallès per això, per nanos que estan en situació de carrer i en situació conflictiva, perquè dona molt bons resultats. Per suposat, també t'ha dit que el cavall de per si no és terapeuta, és el terapeuta el que el converteix.
Ah, el cavall no ho és.
No, clar que no.
Bueno,
si no, les hípiques estarien plenes de gent superequilibrada i amb... i no és la realitat.
Clar. M'expliquen també que feu... Amb els cavalls feu... Els cavalls fan teràpia amb persones que tenen malalties o que han patit un ictus.
Sí, ictus, ELAs, esclerosis múltiple... Clar, és el que et dic. A veure, a nivell físic, a nivell fisiològic, no hi ha cap màquina en fisio que faci el que fa un cavall. Clar, pensa que quan tu estàs a dalt del cavall, el cervell sap que està caminant, no sap que està dalt d'un cavall. Tu li estàs donant a aquest cervell la informació correcta de la locomoció humana. Perquè quan puges a dalt d'un cavall, això reprodueix el moviment que fa quan camina, és el mateix que fem nosaltres quan caminem.
Uh-huh.
Llavors, estem ensenyant aquell cervell tot aquest moviment. A més d'això, estàs movent totes les articulacions, tots els muscles, cosa que és molt difícil i d'una manera harmònica. I si això ja no era prou, a sobre t'ho passes bé.
I a mi que quan m'acosta un cavall, alguna granja, algun hotel d'aquests, hotel granja que he viscut, que he estat, em fa por que em faci una puntada?
Clar, perquè són molt grans, fan respecte.
Clar, fan molt de respecte.
Fan respecte, perquè són molt grans, però això també juga al teu favor, o a nosaltres juga a favor. Perquè si no hi hagués aquesta mica de respecte per treballar amb un nano en conductes, per exemple, doncs un gos en un moment donat li pot donar, però amb un cavall, primer, se sent impressionat. Depèn de l'adult, perquè ell no controla aquella situació.
Clar.
Llavors, això fa que estigui molt més obert perquè ell vol relacionar-se amb el cavall. Llavors, és el que et deia, per relacionar-se amb un cavall, què necessites? Seguretat, confiança, aquí, tranquil·litat, relaxació...
Centrar-te,
ser conseqüent...
Sí, sí.
Si tot això ho apliques, després a la teva vida ho pots aplicar, perquè això t'ho emportes.
Tens raó.
Ara ho adquireixes, t'ho emportes.
Tens raó. Entenc que aquest servei és disponible no només per les persones que tenen o han patit malalties, sinó...
No, per gent que està en depressió...
Però per tothom en general, també.
Per tothom en general, sempre serà bo.
Molt bé. Com es poden posar en contacte amb vosaltres? Crec que tenim un Facebook.
Sí, tenim Facebook, tenim pàgina web, que és eponaequinoterapia.com.
Eponaequinoterapia.com, molt bé.
Sí, i allí surten les adreces electròniques i els telèfons.
Doncs gràcies per aquests consells, sens dubte. Sens dubte, molt importants. Mònica Goya, gràcies, bon dia.
De res, bon dia.
Cinquenters. La ràdio artesana. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Bon dia, Sergi.
Bon dia, Bet. Família de Cinquenters, la Diputació de Barcelona està publicant permanentment al seu lloc web, diva.cat, un apartat especial en referència al coronavirus Covid-19. en dos bàners, aquesta pàgina web, dos apartats que es diferencien clarament i són ben visibles a la seva pàgina web, sobre dos termes. El primer, informació del coronavirus per la ciutadania, és a dir, les persones, és a dir, nosaltres, i la segona, informació del coronavirus pels ajuntaments integrants de la Diputació de Barcelona. És possible, jo em pregunto que és possible, que alguns de vosaltres, oients dels 50ers de Ràdio Estel, no disposeu d'internet a casa, o se us han acabat els gigas, o ara mateix heu d'encendre l'ordinador per veure... Escolta, jo us poso un breu resum, és un minutet, potser una mica més, no, diria que no, perquè escolteu algunes de les directrius o dels consells informatius sobre aquest virus.
El coronavirus és un nou virus que presenta una simptomatologia similar a la grip. En el 80% dels casos és lleu. Els casos més greus afecten generalment a les persones grans o amb patologies prèvies. Es transmet per les gotes respiratòries i pel contacte directe de les secrecions amb el nas, els ulls i la boca, i té un període d'incubació de 2 a 14 dies. Els símptomes més comuns són malestar general, febre, tos i dificultat per respirar. Per prevenir el coronavirus, renta't sovint les mans durant 20 segons, sobretot després de tossir o esternudar. Tapa't la boca i el nas amb un mocador d'un sol ús o, si no en tens, amb la cara interna del colze i renta't les mans de seguida. I no comparteixis menjar ni estris sense netejar-los degudament. En cas de tenir algun dels símptomes descrits, malestar general, febre, tos o dificultats per respirar, i a més, recentment has viatjat a una zona afectada o has tingut contacte estret amb alguna persona diagnosticada, podries estar afectat. Truca al 061 Salut Respon. T'informarem del cas de fer.
Doncs ja ho heu sentit. Mai està de més disposar d'informació, perquè la informació és coneixement, i el coneixement és cultura i també és poder. Bé, davant d'aquesta pandèmia inesperada, injusta, que ens ataca en ple 2020, doncs us diré que des de la Diputació de Barcelona s'està efectuant una atenció directa als ajuntaments. Això vol dir als ajuntaments i persones que hi treballen als ajuntaments. 5 mesures, 5 àmbits d'actuació relacionats amb la Covid-19, amb el coronavirus. Són aquests. Número 1. Hi ha ajuts d'emergències municipals per part de la Diputació. Hi ha suport a l'allotjament de persones sense sostre. Possiblement aquestes persones no tinguin accés a informació de la Diputació, doncs, perquè si no tenen sostre, doncs és difícil que puguin arribar. Però vosaltres igual sí que coneixeu alguna persona sense sostre i li podeu fer arribar aquesta informació. Hi ha allotjament d'aquestes persones sense sostre. Hi ha també serveis de protecció civil. Número 2. Hi ha possibilitats de fer ràpidament un test ràpid de la Covid-19. Hi ha disseny i confecció de 3.000 cinturons fetals en col·laboració amb CatSalut. Número 3. Benestar i ciutadania. Hi ha una línia d'atenció psicològica pels treballadors municipals. Hi ha suport als tècnics municipals en mediació ciutadana. Número 4. Entorn a la liquiditat, gestió de tributs municipals, la Diputació ha fet una injecció de 50 milions d'euros en bestretes per pal·liar la manca d'ingressos dels ajuntaments. I número 5... Aquest és també molt important perquè la vida continua. Hi ha un telèfon gratuït i confidencial de 24 hores per víctimes de violència masclista. I que, evidentment, la privacitat de les llars de parelles que no tenen bona relació pot generar situacions inapropiades. El telèfon gratuït contra la violència masclista és el 900-900-120. Repeteixo, 900-900-120. I entorn als ajuntaments ja sabeu que disposeu d'un correu electrònic atenció.ajuntaments@diva.cat o bé d'un telèfon 93 472 35 60. En qualsevol cas, sempre a la pàgina web diva.cat/atenció ajuntaments. Família 50, no m'agradaria acabar aquest microespai sense recordar-vos que la Diputació de Barcelona ha fet una primera compra de 100.000 mascaretes del tipus KN95 i 16.800 granotes de protecció. El material aquest, què es farà? Doncs es destinarà als treballadors del centre residencial Respir per estades temporals a gent gran, a les unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència i també als ajuntaments perquè dotin d'aquest material als treballadors municipals que ho necessitin per seguir prestant els seus serveis per la ciutadania. 100.000 mascaretes, 100.000 mascaretes.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa 50ers de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat.
Molt bé.
Tot teu, Sergi.
Gràcies, Bet. 2 minuts i de seguida amb vosaltres, Xavi Andreu. Ahora yo...
partido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Ràdio Estel.
Són les 10:23. Esteu escoltant Ràdio Estel mitjançant tota la seva xarxa d'emissores a través de la freqüència modulada o, fins i tot, vés a saber, doncs des de qualsevol lloc del món, al web radioestel.cat. Radioestel.cat. És més, si esteu escoltant Ràdio Estel des de qualsevol lloc del món que no sigui Catalunya, em faria il·lusió que m'ho féssiu saber. Una forma fàcil. Entreu, per exemple, al meu Instagram, al meu compte d'Instagram, que és Sergio Mas. Sergio Mas, així em van posar els meus pares de nom. Sergio, bé, el nom és Sergio i el cognom és Mas. Doncs em diu, Sergi, estic a Kuala Lumpur i estic escoltant Ràdio Estel. Estic escoltant els 50ers des de Moscou, vés a saber. Em faria il·lu. I, a més, tenim informació. I li direm a l'Estudi General de Mitjans. Arriba l'hora d'escoltar l'entrevista del dia, que ve patrocinada per Banco Mediolanum. A Banco Mediolanum li estem eternament agraïts. Per començar, perquè fa un servei extraordinari pel seu recolzament al nostre programa, no ens enganyem. Gràcies per la confiança que dona Mediolanum en el missatge d'aquest humil transmissor de pensaments, que sóc jo. Recordeu que Banco Mediolanum fa més de 35 anys que assessora els seus clients perquè puguin assolir les seves fites. Recordeu també, Banco Mediolanum us acompanya durant el vostre cicle financer de la vida. I recordeu, recordem, l'entrevista que li van fer al periodista, a la persona i a l'amic Xavier Andreu. Gaudiu-la. Xavier Andreu Casanyes, bon dia.
Bon dia, Sergi Mas.
Natural de?
Sabadell.
Nascut l'any, si es pot dir.
Sí, i tant. 20 de novembre de 1959.
20 de novembre?
Sí, 20 de novembre.
Quantes bromes t'han fet amb això?
Uf, moltíssimes. Mm. I també cal dir que aquell dia noto l'escalf dels amics i tal, perquè és una data, que els que tenim una edat,
sí.
Hi ha molta gent que recorda, en aquest cas, no per coses que hagin estat molt positives per la societat la que vivim, però que formen part de la història.
Volia parlar del 20N, però és igual. Simplement per la coincidència del dia. Em va agafar l'escola, que a mig camí de l'escola van dir no, hi ha 5 dies de festa.
Jo vivia en una cantonada al carrer Sant Quirze, al centre de Sabadell, abans d'anar-me a viure a la Creu Alta, sí. Als pisos de l'antic camp de futbol de la vella Creu Alta.
Sí.
I jo... Clar, ui, perdó,
Ojo,
que no estava
per si vols contestar aquí...
No, una amiga teva, a més.
Home, Raquel Mateos.
Perquè avui hi ha la festa de l'esport català.
A les 8 de la tarda.
Efectivament, en què la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física,
sí.
A la qual jo hi tinc vinculació, evidentment, doncs hi participem de forma decidida. Dit això, jo vivia en aquesta cantonada, ja feia dies que hi havia el run-run de que podia passar això i sí. Que, per tant...
Sí, sí.
Me'n recordo que em vaig despertar, vaig obrir la finestra i vaig veure que les persones que habitualment anaven en direcció cap un cantó, tornaven. I vaig dir, mare, avui crec que no hi ha escola que s'ha mort el Franco.
Sí.
I efectivament...
S'ha mort el Franco. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. I vam tenir uns dies de vacances, sí.
Bueno, aquella edat t'agafam més o menys quants anys?
59, 69, 14 anys.
14 anys. Sí, jo tenia 10, més o menys, sí, sí.
Sí, ara en tinc 60.
Sí, sí, sí. Sí. Tu has fet moltes coses, Xavi Andreu. Has fet moltes coses.
Sí, sí, sí.
Però ja parlàvem, tu has presentat Tiempo de Juego.
De la cadena COPE, que encara es diu així.
Sí, amb José Luis Arriaza.
El bàsquet, i amb Joaquim Prat, el mític Joaquim Prat, pare, en Pau Descansi, el de jugar, el
sí,
de,
sí, 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 sí.
El de
sí, sí,
sí. La doña Ruperta, el futbol, sí, sí. O sigui, jo vaig tenir la sort de viure el que és en aquella època on no hi havia internet, on no hi havia la tecnologia que hi ha ara, tot era molt més complex, doncs em passava assegut en una taula dissabtes i diumenges presentant els carrusels de bàsquet i futbol de la cadena Copesa.
És a dir, per la gent un pèl més jove que ens estigui escoltant, tu eres llavors el Pepe Domingo Castaño, el Paco González, el Manu Carreño...
Sí, 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 efectivament.
El Juanma... Clar...
I a més, penseu que abans no hi havia aquesta disbauxa horària, sinó que dissabte es concentrava al bàsquet i diumenge al futbol, no?
Sí.
I per tant, seguir un carrusel d'aquest estil era l'habitual. Hi havia 5-6 cadenes que ho feien, i doncs jo formava part d'una d'aquestes cadenes, no? Allò de... no sé, ara explica rueda informativa con el sabor de tu brandy soberano porque soberano es cosa de hombres xum, 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 i començava la ronda informativa per tots els camps de l'estat espanyol. Sí.
Has fet pràcticament, ja sabem que cada empresa és com és, però més o menys el que has volgut sempre, eh?
Sí, jo vaig començar molt jovenet a treballar per moltes coses, però molt jovenet, 14-15 anys fent coses, sempre fent coses, des de portar la comptabilitat en una tenda de gènere de punt, des de portar les comandes d'una botelleria a les persones benestants del centre de Sabadell, això, des de treballar a la botiga on es feien els escalèctrics a Sabadell, que encara...
I d'aquí com passes? Bona tarda des de la Creu Alta.
Aquí passo
de
perquè jo en aquella època jugava amb vol als Escolapis, amb fitxa l'Oar Gràcia de Sabadell, equip que juga a la Primera Nacional ara, i cada any a l'estiu a Sabadell es feia un torneig de juvenils que es deia Ciutat de Sabadell. Les circumstàncies van fer que la persona del diari Sabadell que feia les cròniques va tenir un ensurt, van trucar per telèfon, el president va agafar el telèfon del bar del carrer Boccaccio, miri, algú hauria de fer les cròniques, no se li va ocórrer res més que venir al vestidor on l'entrenador ens donava la tàctica, i va dir, nois, no vindran els del diari, algú ha de fer les cròniques, qui ho vol fer? Jo vaig aixecar el dit. I aquell hi vaig començar a treballar a l'antic diari de Sabadell, fent les cròniques de l'Oar Gràcia. Pues el president i el vicepresident eren amics de Joaquim Gorgori i en Pau Descansi, la veu de Ràdio Sabadell en aquells moments, de la part esportiva, i a cap d'un mes em van dir, escolta, això que fas al diari, per què no ho fas també a la ràdio? I una tardor del 76 vaig entrar a Ràdio Sabadell i fins aquell dia no he parat ni un dia.
Des d'aquell dia?
Des d'aquell dia no he parat ni un dia. Bueno, no he parat, vull dir que he treballat sempre, no he estat mai a l'atur, he anat canviant, jo he modulat les meves decisions, equivocades o encertades, treballant dues èpoques a Madrid, deixant la ràdio per passar a la tele, de la tele a l'altra banda de la trinxera fent de director de comunicació i relacions externes de l'Espanyol, després a la Secretaria General de l'Esport i ara de l'activitat física, i des de fa uns mesos amb responsabilitat doncs, de les relacions externes del Centre del Rendiment de Sant Cugat, on estic vivint una nova etapa molt encoratjadora i amb un entorn laboral excel·lent i molt content.
Xavi, fa anys que ens coneixem.
Sí.
Vols dir que tot això és casualitat o causalitat per aquella persona que es va posar malalta i va dir, escolta, que algú... Que...
No ho sabia. Home, evidentment...
És que jo vaig entrar també a Ràdio Sabadell per una persona que es va posar malalta.
Però és que la veritat...
I això avui dia passa?
La veritat no s'inventa. La veritat és la veritat. Estem a Ràdio Estel on la veritat marca el camí. Per tant, això va ser així. Clar, jo arreu d'això vaig començar a ser presentador de totes les festes, desfiles de modes d'aquella època, carnestoltes, etc, de totes les discoteques de Sabadell. Jo no tenia... No era ni major d'edat, ja treballava també als vespres i feia de tot, i continuo sent un comunicador que es posa davant d'un micròfon en un escenari.
Ho portes a la sang. Podries acabar aquest programa.
Efectivament, però vull dir que jo doncs, he sigut presentador d'actes de tota la vida, no sé, on hauré fet 5.000, no sé.
Sí.
I per tant, ha sigut un... He fet mundials de futbol, he fet Eurocopes, preolímpics, Jocs Olímpics, he començat de nou la vida, me l'he jugat...
Per què dius que me l'he jugat?
Home, perquè hi ha moments que has de prendre decisions. Recordo que va haver un moment que fins i tot vaig deixar una mica la ràdio i em vaig anar a l'empresa privada, vaig fer de director de Focuda, que era una empresa que és una empresa de pàdel, raquetbol i tal, però sense deixar la COPE, però només feia els partits. però quan vaig fer això no vaig tenir gaire temps perquè em va venir l'oferta d'anar a treballar a TV3, on vaig passar 16 anys meravellosos, on vaig fer de tot, i evidentment ha sigut una cosa que m'ha posicionat molt en el sector periodístic, perquè van ser 16 anys extraordinaris, no?
Tu que has pogut veure, aquesta pregunta evidentment te l'esperaves, Xavi, els toros des de diferents barreres, on has treballat en general, on has treballat tu més còmodament? Sent de periodista o sent de director de comunicació?
Jo com la ràdio, no hi ha res. O sigui, això que està passant ara...
Dóna'm una abraçada.
Sí, no, exacte. No. És a dir, com la ràdio no hi ha res. Evidentment, ara és un mitjà que lluita amb els canvis tecnològics, però crec que aquesta capacitat d'expressar, de mirar-nos als ulls, tot això, que és una cosa que no hem de perdre, demano, sisplau, que no ho perdem, o sigui, aprofitem les coses positives de les noves tecnologies que ens ho permeten, com ara, que tu has fet un tuit dient que jo estava aquí, i tots els amics, companys i tal, doncs estan interaccionant, no? Que això també és molt positiu, perquè et permet saber que et valoren, que t'estimen, que
et respecten. I si no pots escoltar, hi ha una cosa nova, que és podcast, que no és ben nou, però bueno, és igual, diuen que es pot escoltar-ho més o menys quan vulguis.
Efectivament, ara tot el dia hi ets, sí. Clar, per tant, d'aquí uns anys podré també sentir-me, no?
Sí,
Jo t'admiro per això, precisament, perquè tu ets una persona que has guardat tots els records de la teva vida, i jo amb aquesta vida ràpida, de no parar, jo hi ha hagut anys que viatjava 200 i escaig dies a l'any, això ha sigut... doncs moltes... Ara m'agradaria... perquè no hi ha, com ara, que ho pots guardar-ho tot. Clar. D'aquelles èpoques, doncs, moltes de les coses que he fet han desaparegut, perquè estan a l'aire, però clar, ningú els ha captat, no? I això sí que, ara que em vaig fent gran, que sóc gran, doncs m'agradaria recordar aquells programes a Ràdio Sabadell sense mitjans, aquelles anades i vingudes, aquells partits que tu anaves a fer un partit, però no sabies si havia arribat a les ondes, perquè no és com ara. Vull dir, allà eren dos fils i deies... senties un perfons que deia esta és la línia de Ràdio Sabadell des de l'estadio del Marjal de Cartagena. Però tu, si no et contestava ningú, acabaves dient conto fins a 20 i començo. I a partir d'aquí, doncs, potser havies anat fins a l'altra punta de l'estat espanyol i no havia arribat al sol.
A mi m'ha passat, anar al Viejo Sardinero per fer un Racing de Sant Andreu espanyol precisament per Ràdio Sabadell, acabar el partit, anar al bar del Sardinero, trucar per telèfon i em van dir no ha arribat res. I estàs cascant durant hora i mitja.
Sí, sí.
L'Espanyol d'Azcargorta va empatar 0 en un partit horrorós, molt avorrit, i com que hi havia aquella palanca que, evidentment, no res de ni RDCI, ni quatre fils, no, dos fils.
Eren dos fils aquella època, sí.
Jo contestava, marcadores en primera, ningú contestava, dic, bueno, m'escolta en baixet o no m'arriba, no, jo vaig tirant, sí. Tu vas tirant.
Ha canviat molt això, i això és bo, no?, perquè vull dir, el món evoluciona i hem de gaudir de les possibilitats que tenim ara.
Perdo una mica la màgia, A mi m'agradava, quan estaves al Segalar, al camp del Binèfar, escoltar-te tu amb un so telefònic perquè tu creus.
No, clar, en aquella època els sons eren els que eren, no?
Tu creus.
I no oblidis que ara la gent sent la ràdio d'una manera extraordinària. Abans era Onda Mèdia,
sí,
que la senties a molts quilòmetres a la rodona, sí, però, clar, la qualitat no té res a veure. És clar, la meva veu d'aquella època, la d'ara...
Però bé, i no t'agradaria gent... escoltar, Xavi, un tros d'una transmissió d'un ascens del Sabadell?
Alguns amics, sobretot aquesta de Binèfar és molt recordada, perquè, sí, a més, clar, vaig ser l'únic que va retransmetre aquell partit, clar, per tant, no hi ha ningú més que va i fer aquell partit. Després, quan el Sabadell torna a pujar a primera, a mi ja em va enganxar el Mundial 86, que Espanya va acabar marxant més tard perquè va haver la final de Sevilla, de la Copa d'Europa, però la Copa ja tenia els bitllets agafats i jo ja estava a Mèxic i no vaig poder viure l'últim gran ascens a primera divisió, i me'n vaig assabentar trucant des d'un telèfon d'una cafeteria, sí, des de Sant Luis de Potosí. Que està a primera divisió ara a Mèxic, aquest equip. Però jo anava cap a Puebla, no sé què, i jo me'n recordo que el lloc que vaig aconseguir connectar amb Sabadell va ser des de Sant Luis de Potosí. Fer el Mundial 86 va ser extraordinari.
I tu que tens un accent marcadíssimament català,
no,
a mi també m'ho diuen i no m'ho crec, Però,
sí,
bueno,
que el tenim.
Diuen...
És que jo dic Xavier Andreu i Casanyes i sóc de Sabadell.
Però clar, sempre has estat Xavier Andreu i per fer partits de la selecció espanyola, per exemple...
Cap problema. No, però i del Madrid, i de l'Atlético de Madrid...
Sí.
I ara, clar, jo... No, he tingut... I a més, sempre he sigut Xavi Andreu.
Sí.
A més, Xavi Andreu, que és cognom,
Sí,
perquè
sí,
hi ha molta gent que es pensa... I va, com et dius de cognom? No, Andreu.
Xavi Andreu. Sí. Clar, no... Que estem parlant de... Espanya any 80, anys 80,
sí, sí,
que un senyor amb un accent molt marcadament català feia els partits de la selecció espanyola, del sí, Madrid, sí, feia sí, sí, el sí, tiempo de juego...
No, i la selecció espanyola, bàsquet,
Però sempre has tingut una dicció molt correcta català-castellà.
Bé,
sempre l'has tingut.
Ho he intentat, i sempre jo sempre em poso a pensar qui m'està escoltant, i per tant jo sabia que havia d'esforçar-me en la dicció, sí, perquè doncs, durant molts anys he narrat i he treballat en castellà, però... he tingut la sort que he pogut tenir els dos idiomes molt ben treballats gràcies a la meva família.
En aquest programa parlem de la vida, de les experiències, del dia a dia, i no parlo d'actualitat, però sí que avui has de fer un petit parèntesi perquè tu vas coincidir amb Ernesto Valverde.
Jo estic... Avui tu vas fer un post que deies una bona persona.
Sí.
Perquè és que no podem perdre de vista que les persones que tenen...
Aquí.
Que són professionals d'una cosa tan... Que genera tanta opinió com és el futbol, també són persones, i per tant jo crec que aquí han fallat les formes. Tu pots prendre la decisió que vulguis, que, perquè tens tot el dret de fer-ho, però Ernesto Valverde no podia sortir del Barça d'aquesta manera. No s'ho mereix. Una altra cosa és que puguem entrar en un debat esportiu de si doncs, la seva etapa, el seu cicle, estava acabat. Jo a la vida abans t'he explicat que he pres decisions precisament perquè m'he adonat que els meus cicles estaven acabats.
Sí, sí,
però
sí.
Ell, jo crec que tot el que s'ha viscut els últims dies va en contra de la personalitat, de la bona gent, que és Ernesto Valverde, que evidentment jo hi he treballat colze a colze durant un temps quan va ser entrenador, bueno, com a periodista quan era jugador, però sobretot com a
director de comunicació de l'Espanyol
amb ell, i puc dir-te que era una persona extremadament curosa en deixar treballar perquè és bona persona, és una persona... I a mi em sap molt greu per ell.
Sí, sí.
També et diré, puc explicar una anècdota d'aquí, que Setién...
Home, per favor, Setién.
Quan vam anar al Mundial 86 no hi havia mòbils. Les trucades internacionals eren molt cares.
Sí.
Després, els jugadors de la selecció espanyola aprofitaven els mòduls que hi havia a les concentracions perquè la trucada... Ells venien, utilitzaven la nostra línia i després, des de la central de Madrid, els reconnectaven amb la seva localitat. Mm. Perquè així la trucada no la pagava. I cada nit teníem cada cadena d'emissores que estava al Mundial, alguns jugadors que venien a trucar a les seves famílies. Un dels que venia al mòdul de la cadena Cope a Mèxic, a Tlaxcala, on vam estar fent la preparació, i altres llocs, era Quique Setién. O sigui, aquí jo puc dir que Quique Setién venia a trucar a la família al Mundial 86.
Que bo, que bo, que bo. Al marge d'aquestes batalletes... Quan està una banda de la trinxera i quan està altra, tampoc m'agrada gaire, Xavi, la paraula trinxera, perquè implica que és una divisió excessivament abrupta de cadascuna de les dues parts.
No, a l'altra banda de...
Sí, a l'altra banda.
Estàs a l'altra banda.
Tu estàs director de comunicació.
No pots perdre mai de vista que ets periodista, però has d'entendre que la comunicació no és pur periodisme. La comunicació és tot, no? I de vegades comunicar és no dir res, perquè un tema que és petit, si entres al joc, l'acabes convertint en gran, i és una altra escola, no? O sigui, tu pots ser un excel·lent periodista, però després no tenir capacitat per fer de director de comunicació, que jo per mi és una cosa més àmplia, no? I pues, tu, com a director de comunicació, has de fer molta diplomàcia informativa, molta, moltíssima.
I, d'alguna forma, suggerir a membres d'un equip de futbol, jugadors, entrenadors, directius, algun missatge que hagin de comunicar a la resta de persones. Per què rius?
Ric perquè jo vaig viure una etapa amb un personatge que ha transcendit de lo que és la seva persona, el seu càrrec empresarial, que és Dani Sánchez Llibre.
Home,
clar, o sigui, ser el director de comunicació amb Dani Sánchez Llibre i 21 amos que tenia l'Espanyol en aquell moment, la família Perelló, la família Malet, Antonio Martín, el Tarradellas de Blanes, Condal, Botet de Capravo, si vols segueixo, clar. No. Tots tenien les seves sensibilitats, tots tenien els seus egos...
El seu discurs,
que no s'assemblava en molts dels casos, i clar, per mi cada dia era una tòmbola, aviam què passava, aviam per on esclataria el descontrol informatiu.
Sí.
Però haig de reconèixer que vaig viure 5 anys extraordinaris. Jo havia fet... De fet, a mi em fitxa TV3 per ser el primer periodista de la televisió pública de Catalunya per fer cada dia l'Espanyol. Per tant, jo em sento i sóc de l'Espanyol. Sí. Evidentment que sóc del Sabadell, del meu centre d'esport Sabadell, sóc el soci 72, imagina si... Però, clar, jo vaig viure una època a l'Espanyol que, clar, Dani era... És irrepetible.
Afortunadament.
Tu acabava un partit i allà intentaves posar ordre de... perquè ell sortia tots els partits a parlar.
Sí, és igual.
Quan volia, algun dia després deia, digue'ls-hi que no sé què, i jo havia de sortir a explicar el no sé què, perquè aviat si us ho creieu.
Sí.
Però quan sortia era increïble perquè en el trosset d'entre el vestidor i la zona mixta... Ostres, per molt que havia expectat, ell acabava dient el que li sortia del cor,
perquè
en definitiva el futbol és passió, sentiments i tal, i evidentment això va en contra moltes vegades del que és el control informatiu, la comunicació, no?
Quan estàs a dins d'un club, hi haurà hagut moments, entenc, Xavier, de dir, ostres, mare de Déu, senyor, això, sisplau, que no, tant de bo que no surti.
Sí, clar, això tot el dia.
I no surt.
Quan estàs en un club que no està acostumat a guanyar sempre, sempre hi ha tensió. Aviam, això, l'equip que van guanyant, tot va rodat.
Sí, sí.
A més, avui en dia, si estàs en un equip gran, hi ha partit, postpartit, prèvia de partit, partit, postpartit, prèvia de partit, i per tant, va molt rodat. Però clar, quan estàs en un club que viu amb dificultats el dia a dia, doncs, i que es va fent gran, clar, és que... Aviam, jo vaig viure... arribo, guanyem la Copa del Rei a Madrid, contra el Saragossa, ens salvem amb el gol de Coro, després arribo... Clar, tot això va així, anem a la UEFA...
Perdem a Glasgow.
Amb tot el que va passar a Glasgow, que hi ha molta gent que no sap, amb tot el tema dels avions, amb moltes coses...
M'acabes de donar un titular, molta gent que no sap que va passar alguna cosa que ens hagis d'explicar anys després.
Que vull dir de ferita que va haver-hi, a part del partit, i van moltes coses que, doncs... No va allò, perquè jo crec que va ser una victòria social.
Social, tota la raó.
Encara que es perdés els penals.
Jo recordo, si em permets, Xavi, molt ràpidament, jo vaig anar a Glasgow de seguidor, estava just darrere de la banqueta d'Ernesto Valverde, aquella final, dues files darrere d'Ernesto Valverde, i em va cridar l'atenció, sobretot, primer el drama, evidentment, i el silenci, caminant 3 quilòmetres des de l'estadi aquell, negra nit, fins a arribar a l'autocar. Aquell soroll de sabates de tantes persones que estaven enfonsades.
Jo crec que aquella final... L'esport és un tema passional, però l'hem de controlar, no? I jo crec que aquests records de quan vas a un esdeveniment esportiu hi ha respecte, hi ha passió, però no espera el nord, es respecta l'afició rival... Jo, aquestes coses a mi m'agrada recordar. És a dir, tenim una lluita de valors en aquests moments on la gent perd l'educació, la manera de parlar... No cal anar a futbol a insultar l'altre. És que és innecessari, perquè el que tens és una passió per uns colors i un esport que t'agrada i que et manté, no? I, per tant, però... aquesta final de Glasgow va ser una demostració que dues aficions que en la lliga d'aquí poden tenir els seus enfrontaments esportius, allà eren tots amics, no? I es va viure un ambient extraordinari i amb molta gent,
I aquesta passió traspassada als mitjans de comunicació, em refereixo de cap a on va l'ofici.
Ai, Déu meu.
T'agraden aquestes tertúlies? A mi com a entreteniment, sí, entreteniment. És allò que em deia un dia Xavier Sardà, que era una cosa t'interessa o t'entreté? A mi... Potser el xiringuito no m'interessa.
No, però
hi ha un quart d'hora igual que m'entreté.
Sí, segur.
Que és entreteniment.
Aquí una altra cosa és que el que t'estan dient sigui veritat o no, que aquest és el problema. Fins a on arriba... Jo a la meva època, quan era molt més jove, els que em parlaven... em parlaven d'una manera que em donava la sensació que sabien més que jo.
Sempre.
I ara, jo com a oient normal, moltes vegades m'adono que el que m'està parlant no en sap molt menys que jo. O sigui, i parla de tot, i diu de tot, i jo penso, però, escolta, això jo crec que ara, clar, aquí... Jo busco la qualitat, ho sento. Ja sé que potser sóc un boig allunyat de la realitat, però hi busco la qualitat. I, per tant, com tu dius, algun dia, fins i tot, la situació de descontrol lingüístic i d'informació de programes de divertimento també em capten, perquè és evident que també m'agrada veure què fa tothom, però a mi m'agrada escoltar el que sé que el que em dirà em pot aportar alguna cosa. I avui en dia, doncs, hi ha molts mitjans, tothom es veu capacitat d'opinar i moltes vegades els que opinen no es posen en la pell de qui estan opinant i diuen blanc al matí, a la tarda diuen negre, l'endemà és verd i a la tarda és taronja. I per tant, això fa que la gent al final ja no sàpiga el que on està l'autèntica veritat. Bé, això ha sigut una lluita de tota la humanitat sempre, no? Saber on està la veritat. Mm. Però ara estem passant, en el món del periodisme esportiu, per mi li falta investigació, rigor, dicció, explicar-ho bé.
Estàs parlant de diners, eh? Investigació, dicció, formació.
Per tant, clar, estem fent un periodisme low cost, sí, que va en contra de tot això que estic dient. I tothom opina. O sigui, hi ha molts mitjans que... Què vol dir ser periodista? És que ja hauríem un debat que aquestes hores del foc és que els nostres oients s'acabin avorrint, no? Però, clar, és que hem de... Avui, no només en el periodisme esportiu, mira, si tu consumeixes certes cadenes, sí, veus quin estil de programes són els que ara la gent s'ho passa bé, la posa, sí, i allà vinga a dir coses i vinga a dir i vinga... Bueno, doncs jo intento trobar elements de diversió basats en que m'aportin alguna cosa, no?
Igual m'equivoco, Xavi, però jo tinc una teoria. La teoria és, si agafem tres tipus de periodisme, que hi ha periodisme polític, hi ha tertúlies, periodisme polític... Generalment, cadascú ja sap a qui acabarà defensant. Hi ha tertúlies de periodisme del cor. Generalment, ja saps qui acabarà defensant, si tu ets pro-Pantoja o anti-Pantoja.
Sí, sí.
Hi ha tertúlies de futbol. Generalment, tu ja sabràs a qui defensaràs o no. Madrid, Barça, Espanyol, etcètera, etcètera. Vale? Per l'ofici, pel periodista...
Però per què hem de... Jo
veig una tertúlia i ja sé cadascú
que opinarà. Però per què hem de defensar...
Ja
amb... no, jo, això
ja ho sé.
Això de que tu vagis a una tertúlia i ja sàpigues que un, passi el que passi, sigui quina sigui la veritat, defensarà A,
sí,
i un altre defensarà B i l'altre defensarà C, no vol... Bueno, val d'acord, vol dir que tu assumeixes que t'estiguin enganyant, perquè vol dir que no defensen el que realment ha passat, sinó els seus interessos personals, no.
Però tu
pots ser del que vulguis, però no has de ser anti-res.
La meva pregunta és, interessos personals? No conec encara a cap futbolista que li hagi pagat la hipoteca ni un sou, i pocs casos de pagar un minisou a un periodista.
No, és per decisió personal.
Decisió personal.
Bueno, però
per passió personal. Sí, conec periodistes de la premsa del cor que han tingut...
Bueno, sí, doncs, perquè aquí hi ha una altra indústria al darrere, no, que diu d'això.
Continua sent una indústria d'entreteniment, futbol.
Correcte.
I folklore.
Sí, sí.
Però
en el folklore paguen per sortir. En el futbol, o sigui, el periodista es baralla per sortir ell per poder parlar dels que juguen a futbol, a bàsquet, a la Fórmula 1, al tenis...
Per tant, jo crec que en aquest sentit el periodisme del cor ho ha fet millor. Ho estan fent millor? Bueno, no,
home,
perquè estem parlant d'entreteniment. Si parléssim de salut, ja seria un altre tema. Malauradament no hi ha tertúlies de salut. Malauradament.
Nosaltres estem en una edat que ja hem viscut moltes coses. Jo quan vaig començar, era molt punyent en la informació.
Sí.
Vull dir que jo, clar, ara sóc molt més reflexiu. Per què? Doncs perquè estic en l'etapa de la maduresa. Clar, jo quan
benvingut,
recordo,
sí,
quan vaig començar a Ràdio Sabadell, jo feia, ostres, les meves transmissions, perquè jo me la jugava cada partit. És a dir, jo volia que els que estaven escoltant,
sí,
amb aquell so lamentable, Sabadell, Algeciras Sabadell, per dir alguna cosa, no? Algeciras Sabadell. Després, evidentment, quan a les èpoques de la televisió de Catalunya, fem un diumenge a la tarda Gramenet, Hospitalet, a les 5 de la tarda, de segona, allà, que podia ser... els amics em deien, ets la nostra migdiada. No, home, estaràs... val, no? Clar, jo intentava, doncs, ja, des de petit, ja ho feia, això, de jovenet... Ara de vegades m'adono que, ostres, que vaig ser molt punyent, no? Però també cal dir que tenia una fidelitat d'oients que això també... Però és que jo sóc escolapi i a mi sempre em van dir, sobretot pensa per qui parles. Pensa de qui parles, perquè ells també tenen família com tu, ells també volen treballar com tu, ells viuen d'això com tu, i jo sempre he intentat dir la veritat però sense perdre el respecte de les persones que doncs, feien coses que a mi, doncs, un entrenador que em semblava que no feia bé, un jugador que no actuava correctament, però sempre amb el fre de mà posat, una mica, eh? El fre de mà posat, perquè, clar, i a part que a les meves èpoques nosaltres viatjàvem amb l'equip.
Clar,
sí. Jo viatjava amb l'autocar del Sabadell, a segona divisió.
Ja havies de compartir autocar amb el, entre cometes, i sense cometes, Lino. Jugava sí, el Sabadell sí, sí, de torn. Que a qui tu havies dit que havia fet un mal partit.
Clar, i havies de tornar, a lo millor, des de Cádiz fins a Sabadell amb autocar, i, tot el, i clar, tot i que hi havia dificultats per connectar, perquè torno a repetir que eren èpoques que no hi havia mòbils, però acabaven sabent el que jo havia dit. Clar. Perquè...
I tu eres, que... donaves canya.
Bueno, no, no és la paraula, no era canya. Era fer-lo distret, era punyent. No tinc la capacitat humorística que tens tu per encarar les transmissions.
És que sempre he pensat que això és... on s'ho prenem, a broma? Jo crec que això ho van inventar els anglesos perquè la gent s'ho passés bé.
Aquella època no era així.
No, ja,
aquella època veníem de gent amb veus històriques, veus que complien la ràdio, no?
Sí, sí, sí.
I, per tant, jo ja vaig ser els primers del moment doncs, que entraves...
Vas començar a trencar,
Vaig a trencar, efectivament.
Sí.
Clar, és que jo vaig fer... a més, no ho volia dir mai... a finals dels 70, jo no vaig començar fent futbol, per les casualitats, perquè el senyor Gurgori i el senyor Manuel Caballero a Ràdio Sabadell encara feien el futbol,
sí.
I Ràdio Sabadell en aquella època va començar a fer els partits de l'Ares Lux Granollers de bàsquet.
Ares Lux Granollers.
Sí, senyor.
Sí, després,
i va jugar la Copa Corach, ¿vale?
Sí.
Que era la segona competició en aquells moments, i es va haver d'anar a Caen, a Normandia. Després el senyor que ho feia, que ho hauria de fer, el senyor Manuel Caballero, treballava i no, només els caps de setmana podia fer-ho.
Una altra substitució.
Una altra substitució, per sort. Deus. I ja van dir, cap a Caen, nano, que Chichi Creus ja hi era. Que jugava el germà de l'Epi també jugava.
Clar, clar.
I l'americà, Jacques Simon. I jo, autocar des de Granollers fins a l'altra punta de França. I així vaig... Ostres, és que la vida són casualitats.
I causalitats.
Però després, si tu no tens la capacitat de complir amb les expectatives,
aquí.
La sort es guanya, no es regala.
Aquí.
D'acord?
La sort
tant,
es guanya.
I podríem dir que no és sort, sinó que són aptituds. Però algú te les ha d'ensenyar, aquestes aptituds. I si no tens persones al teu voltant que t'ajuden a tirar endavant, ningú n'és ensenyat. Aprenem tot el dia, estem sempre aprenent. I jo vaig tenir la sort de tenir sempre persones que no em deien que guapo ets, sinó, si vols tirar endavant, això va així, va aixà. Avui no ha anat bé, avui anirà bé, pim-pam. I aquestes persones, doncs, que és el que ara jo intento fer amb aquesta nova fornada de desenes de bons periodistes que tinc al meu voltant per Sabadell,
sí.
Que tot i que tinc 60 anys em veuen com un més i doncs em respecten i valoren els meus comentaris.
I com que tens l'ofici a la sang, i això es nota i traspassa a través de la teva veu, de la teva forma de parlar, del teu posar, quan estàs a casa i estàs veient la tele, li fots bronca al comentarista dient, digues això, que està fent fred, no s'està dient, o quan escoltes la ràdio, ostres, és a dir, estàs, a mi em passa, rectificant, en privat.
Tens raó. Tens tota la raó. Com a catòlic practicant estic a casa meva avui i, per tant, no puc dir cap mentida. Tens tota la raó. Sí. Pateixo. A mi m'agrada que... Per això el que deia, que quan t'expliquen, diguin coses que tu no saps i t'ajudin a comprendre millor. No, qui la toca no és... Moltes vegades ja ho veus.
Ja està
bé. I si no passa res, sinó... Però coses al voltant del partit, anècdotes, història, que t'enriqueixin el fet de que al final és... Fins que no arriba la pilota a l'àrea, saps què vull dir? Poden passar moltes coses. Hi ha molts moments per aportar, per enriquir amb coneixements les transmissions. I a la nostra època això es feia molt. Ara hi ha alguns que ho fan, però com que, a més, els nostres companys tenen la mala sort que ja no van als terrenys de joc, sinó que ho fan des de l'estudi, tampoc els hi podem demanar que ens expliquin coses, perquè ells acaben veient el mateix que tu veus,
Exactament.
Per tant, ha canviat molt, això. Però, mira, és com la vida s'ha encarat. Jo també he canviat i ara tinc uns altres objectius i ja començo a mirar-m'ho tot amb una perspectiva de que ha arribat el moment de tancar-me més amb el meu entorn familiar, amb la meva vida, perquè jo m'he passat des de que tenia 16 anys i 8 mesos, 16 anys i 8 mesos, a un ritme de creuer, i ara potser m'haig d'agafar un veler a vela, petitó, i buscar aigües calmades per afrontar una part molt important de la vida de tots nosaltres, que són els últims anys de la mateixa, que no tenen res que veure amb la passió, la fugositat i les forces que tens quan comences, un cop has anat a escola, a sentir-te realitzat a nivell laboral, que jo doncs, vaig començar molt jove i aquí segueixo.
I no et dol, no et fa mal que et diguin, perquè a mi m'ho han dit, i entenc que podria ser una situació semblant...
Qui
que
ets
és...
tu?
Qui ets tu? No, que et diguin, ostres, pues tu fa anys eres molt faltón i tal. Jo penso, ostres, és que igual per fer humor ara, que per mi no és humor, ostres, doncs per fer humor no cal insultar o riure's d'una persona que va en cadira de rodes. Ostres, pues sí, tu. Dic, jo mai a la meva vida. Ostres, pues, saps? I això, quan dius, no intentant definir límits de l'humor, sinó dir, ostres, jo crec, posant per davant, igual és la meva edat. És a dir, que comences a posar per davant, com dius tu ara, la teva edat per justificar una cosa que ara ho penses i fa anys pensaves diferent.
No, sí, no, és que jo, escolta, la vida són cicles, però molts cicles. I el que vaig fer fa unes èpoques ara és irrepetible. Perquè és que ja no tinc ni la força i penso diferent perquè vas recollint, de totes les decisions que has pres,
sí,
vas recollint les coses bones i dolentes. I per tant, jo crec que s'ha de saber sortir dels llocs. És a dir, jo vaig començar al diari, la ràdio, de sí, la ràdio a la tele, de la tele a l'Espanyol, de l'Espanyol a Esports de la Generalitat i ara al CAR. I dius, perquè no pots mantenir-te sempre.
T'has d'adaptar.
O sigui, jo quan vaig estar a TV3, que vaig fer-ho de tot, vaig ser redactor, editor, director de programes, cap de la redacció, narrador, vaig fer de tot els papers de l'AUCA, però ja havia arribat un moment que després de 16 anys ja ho havia fet tot i estar allà a complir les hores i estar ben pagat, doncs vaig fer un pas endavant. Clar, perquè algú em va dir, per què no vens a l'Espanyol? Que doncs va, jugo. Bam, doncs això funciona així. I jo demano a tothom que és molt fàcil doncs, estar còmode en un lloc, però que agafar diferents reptes al llarg de la vida acaben omplint-te més i et fan sentir doncs, que estàs viu i que pots tirar endavant. Perquè una cosa és que m'ho miri d'una altra manera i una altra que jo no penso en jubilar-me. O sigui, em sento amb esperit jove a l'hora de treballar. Una altra cosa és que la maquinària ja està com està, perquè l'edat no perdona, perquè tots venim, passem i marxem.
I marxem. Xavi, tu, de cara a les noves fornades de periodistes que surtin de la facultat, que hagin fet màsters, etcètera, etcètera, tu creus que els hi falta, o que convindria, canvio la pregunta, convindria ensenyar-los que caldria un pèl més de respecte cap al futbolista, cap al directiu? Jo sempre que he escoltat, per exemple, Quique Guasch, sempre es dirigeix a vostè, per futbolista, això, tal. Tu també tens un perfil molt semblant d'extraordinari respecte amb caset, MP3, directe, sempre a la persona a la qui preguntes. I això, sempre heu estat com una mena dues persones, tu i el Quique Guasch, a qui espero, per cert, un dia aquí, referents, de dir, ostres, quina educació preguntar a el Soso Gallego, un futbolista, de vostè, quan acaba un partit.
Ricardo Gallego, aviam una cosa. Si jo he viscut tota la vida de l'esport professional, sobretot, evidentment,
sí,
és perquè hi ha uns senyors que inverteixen hores i diners en tirar endavant entitats que tenen equips professionals que juguen grans competicions. Estem d'acord?
Sí.
Per tant, si jo tot el dia estic parlant d'ells, el mínim que puc fer és tractar-los amb respecte. Una altra cosa que estigui d'acord o no amb el que fan i expliqui el que fan malament perquè crec que és correcte fer-ho. Però no has de perdre mai el respecte, perquè és molt fàcil parlar de què ha de fer el Barça. No, en aquest cas és que potser aquesta setmana no és el món.
No és el dia.
No sé, què ha de fer el Joventut i no saber si poden o no pagar les nòmines. I qui posa diners de la seva butxaca anys i anys fins que un dia arriba i se soluciona el tema, no? Hi ha molt esport de segon nivell, que hi ha moltes persones que reben pressió periodística que els periodistes no tenen ni idea del que estan passant. I això ho dic jo perquè els dos últims anys he sigut conseller del Centre d'Esport Sabadell. I us puc assegurar que és una feina desagradable, perquè hi ha molts problemes i molt poques satisfaccions. Però que també s'ha de fer, perquè si jo he sigut periodista esportiu gràcies que el club de la meva ciutat estava dalt,
sí,
jo també havia de retornar-li una part del que m'ha permès viure gràcies a que jo soc d'una ciutat que l'esport és capdavanter.
Ara tornarà a pujar, perquè aquests moments que viu el Sabadell són gloriosos.
Sí, noi.
Bueno, falta pràcticament mitja volta. Per acabar, és una reflexió personal, acabarem a les 12. No m'agrada, et deia això abans, de les noves jornades, no m'agrada.
Aquesta música me l'has posat per mi o...?
Sempre la poso.
Ja ho sé, home.
Neil Diamond.
Sí, noi.
Sweet Caroline, és molt 50. No m'agrada veure un periodista jove amb una samarreta de qualsevol club a una sala de premsa.
No, és una...
A mi no m'agrada.
No cal, tu pots ser del que vulguis, però tu parles per tothom. I quan tu parles, no saps de quin equip són els que t'estan escoltant. I, per tant, t'has de cenyir a la realitat, a la veritat, a explicar les coses. I abans d'un clic, mira, torna a mirar, i si creus que és el que has de dir, apreta.
Acabo. Ara que ja ets savi,
sí,
professionalment i personalment, t'ho has passat bé aquesta vida, eh?
Molt bé, però...
Has tancat molt, eh?
Però cal dir que... Ara m'has tocat la fibra, que acabem.
Bueno.
No, perquè les persones que tenim al costat, els que tenim aquest tipus de vida, pateixen molt, no? Jo ara tinc la sort, des de fa 18 anys, de tenir una persona al meu costat que m'ha ajudat a arribar a aquest moment en plenitud i sentir-me joiós de formar part d'aquesta societat i de tirar endavant sempre pensant que el futur serà millor.
Potser perquè t'ho mereixes.
T'ho agraeixo a tu que ho diguis.
Saps de què parlo. Gràcies, Xavi Andreu. Una abraçada. Fins demà. Família 50ers, demà més coses, més contingut i més vida. Perquè 50ers parlem de la vida.